Al matí, amb Raquel García.
Com us dèiem, ara volem dedicar uns minuts al programa a recordar i també homenatjar una de les grans cronistes de casa nostra, Teresa Pàmies, memòria viva de la nostra història. Volem fer-nos ressò de la seva capacitat d'anàlisi, de la seva intel·ligència, el seu humor i el domini de la paraula, però també del seu activisme i compromís polític present en bona part de la seva carrera. I ho fem perquè aquest any es commemoren els 100 anys del seu naixement i només 7 de la seva mort. I atenció, perquè com us dèiem, la comissària encarregada de gestionar totes les activitats d'aquest any és l'escriptora, periodista sabadellenca i també col·laboradora d'aquest programa, Montse Barderi. Montse, bon dia, benvinguda.
Bueno, bon dia, Raquel, quina il·lusió estar aquí.
Home, primer de tot, felicitats.
Gràcies, en vida teva.
Escolta, perquè clar, aquest any està impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes del Departament de Cultura, però com vas rebre tu l'encàrrec? I també explica'ns una mica quina serà la teva funció.
Et truca la consellera i el director de la Institució de les Lletres Catalanes per si vols acceptar, i la Institució de les Lletres Catalanes doncs té uns òrgans de govern i proposen una comissària. No hi optes, no és una convocatòria que diguis, ai mira, he presentat el currículum o... No, simplement doncs això, reps una trucada de si acceptes ser la comissària. I ho fas amb molt respecte, amb molta il·lusió, però evidentment dius que sí perquè és com un somni.
Clar, no t'ho vas pensar gaire perquè era una il·lusió, un repte, no? I també per tu és molt important, Teresa Pàmies.
Bé, jo vaig dir que s'ho havien pensat bé i que jo tampoc era tan especialista en Teresa Pàmies perquè l'havia llegida. Sí que és veritat que tinc un perfil d'haver estudiat moltes dones i que les tinc presents, evidentment, i havia llegit els seus llibres més importants. Però em van dir que com que feia poc que s'havia mort, tampoc hi havia especialistes i que endavant, i que ja me'n convertiria en una. Bé, i ens estem especialitzant tots amb la gent que farem el simposi, tots estem doncs estudiant i treballant la Teresa Pàmies.
Perquè quina serà o quina és ja la teva funció?
Bé, la comissària, etimològicament, és la que fa coses, però això no és dir res, no? Jo entenc, és una feina una mica creativa, cadascú l'entén una mica com vol, no? Això de ser comissari, jo ho entenc com una persona facilitadora de que tothom que vulgui fer alguna cosa a Teresa Pàmies doncs trobi una interlocutora atenta i amb disposada i amb ganes d'ajudar, i a la vegada és algú que potencia amb totes les seves capacitats tot allò que pot fer, doncs, i per altra banda doncs també és una persona que fa servir tot el que té a la seva mà per reivindicar la Teresa Pàmies, no? En aquest sentit, jo què sé, per dir alguna cosa, tu saps, amb l'Emma Vilarassau vam fer camí d'anar i tornada, i la primera cosa que dius és, Emma, faràs alguna cosa a la Teresa Pàmies? O sigui, també vas una mica buscant i també intentes tenir una orella molt gran amb la família, a veure què volen fer, a veure què podríem fer. Una mica és això, ser un espai obert per tothom, no?
Després anirem desgranant aquestes activitats, però primer, clar, Teresa Pàmies va ser periodista, activista, feminista, escriptora, calia homenatjar, no? I reivindicar també la vigència de l'autora i dels seus llibres.
Això és un decret que fa la Generalitat dels anys de commemoració i decideix commemorar, no? I ja ho sabeu que han commemorat la Colla Sabadell, l'any Brossa i la Teresa Pàmies. I evidentment doncs és fantàstic perquè la Teresa Pàmies potser és algú que s'ho mereixia molt especialment. Perquè com deia ahir Sergi Pàmies a la roda de premsa, potser era una escriptora molt popular, molt llegida, molt seguida, però potser li faltava una mica d'aquest reconeixement més institucional i més de l'acadèmia.
Que això és el que es farà aquest any. Explica'ns, perquè clar, com ara deies, no? Va ser doncs una de les grans escriptores de la literatura catalana del segle XX i també una de les més llegides, perquè ha publicat dietaris, no? Cròniques, novel·les, llibres de viatge, assaig... Ens podries fer un petit tas de la seva biografia?
Sí, té una biografia de pel·lícula, amb tot el dolor i tota l'heroïcitat que suposa haver viscut el segle passat. Ella va ser una joveníssima dirigent política, amb 9 anys ja venia a la revista del Bloc Obrer Camperol, perquè el seu pare era el Roig del Poble de Balaguer. Als 16 anys ella ja era una jove capitana de la secció, això de la dona jove del GSUC, i bé, fins i tot va defensar fins l'últim dia la trinxera a la plaça Bonanova, Barcelona, el dia que va caure a Barcelona per les tropes franquistes.
Mira, si et sembla, tenim una petita entrevista biogràfica que li van fer a Televisió Espanyola, on conversa precisament amb el guionista Josep Maria Carandé i ens parla d'això, de la Guerra Civil i de la seva participació política.
Teresa, havíem parlat ja anteriorment de que tu ets una persona idealista, però al mateix temps amb els peus en terra.
Sí.
Aleshores, en aquella època de la Guerra Civil, en la teva participació política, et vas comportar efectivament d'aquesta doble manera?
Sí, però tingues en compte una cosa, que jo tenia 17 anys quan va començar la guerra, 17 anys, i en tenia 20 quan va acabar, encara no els tenia fets, perquè no els faria fins a l'octubre del 39, els 20. De manera que als 17 anys, què vol dir tocar de peus a terra? Als 17 anys. Jo crec que vol dir tindre de totes maneres una certa racionalitat o practicisme o com vulguis, però de totes maneres quan ets quan milites amb una organització com la de les Joventuts Socialistes Unificades tens un idealisme, tens un ideal i tens un ideal que, en el qual hi ha molta utopia, de manera que aquesta barreja d'utopia revolucionària i d'arrels pageses i de caràcter pagès pues, és així com vaig afrontar la situació. De manera que, rellegint les coses que jo vaig escriure en aquells anys de la guerra i que estan publicades a la revista Juliol, per exemple, que l'he anat a consultar a les hemeroteques, m'adono de totes maneres que hi havia molta menys utopia i molta menys, molt menys triomfalisme en els meus escrits que en alguns dels meus companys. És a dir, que això influïa, de totes maneres, aquesta composant de la terra.
I amb 20 anys, doncs, com molts altres de la seva generació, es va haver d'exiliar a França.
Sí, en un camp de treball. I va tenir una vida molt difícil fins que va poder-se escapar. I amb un gran trauma personal, perquè va deixar la mare a Balaguer. I pensant que seria per poc temps, ja no la va tornar a veure mai més. I també pensar en la mare Balaguer, esposa, tot i que ella era una gran beata, una gran... Ella sempre explica una cosa que m'encanta, la Teresa Pàmies, que s'anava a casa a la toaleta de nit dels pares, hi havia una foto de Lenin i una foto de la Verge Maria.
I aquest contrast
l'havia fet precisament no dogmàtica, precisament capaç d'entendre les polaritats. I Doncs clar, imagina't doncs, una bona dona cristiana que anava cada dia a missa, que tenia un marit roig però que per ella era algú que feia la revolució social i que treia el pa de qui en tenia massa per donar-los al qui no en tenen, doncs imagina't com la van tractar els vencedors, no? I ho va passar molt malament, segons ella interpreta en els seus llibres, perquè és un misteri, però la qüestió és que al cap de 2 o 3 anys la mare va morir ofegada al riu amb unes circumstàncies bastant sospitoses.
I a més ella també doncs, durant tots aquests anys d'exili, no? Em sembla que també va haver de treballar en feines a vegades, no? Més humils per guanyar-se la vida, no? Que, no, sí. Que no ha tingut una vida fàcil, no? Va tenir una vida fàcil.
No, però tenia molta consciència de classe social treballadora, de proletariat, i per ella això no era cap indignitat, no? I també era una persona molt prosoviètica per l'època, tot i que va ser molt, molt crítica amb les purgues estalinistes i no tenia cap mena de taranyina al cervell, la Teresa Pàmies. Però eren persones molt avesades a la lectura. Ella, als 12 anys, la treuen d'escola, la posen a aprendre de cosir, però és una persona autodidacta amb una cultura immensa i que mai se les va voler donar, això és la meva interpretació, de snob o de classista intel·lectual. I aquesta cosa, de vegades penso que no ha servit per donar-li la importància que tenia per la pròpia humilitat d'ella, de classe treballadora, de dona que, com ahir deia el seu fill Tomàs, que hem estat parlant, una dona que igual estava llegint, subratllant un llibre, fent el sopar a la cassola posant 11 minuts i cosint un jersei i anava fent, no? I aquesta cosa és molt femenina i també molt desacomplexada i anar escrivint, llegint i sent una gran intel·lectual sense necessitat de donar-se-les de res, no?
Això diu molt. També és increïble la seva bibliografia, no?
Sí.
Un munt de llibres.
50.
O per on hauríem de començar?
Doncs el Sergi diu el seu top 10, el Sergi Pàmies, i hi ha evidentment el Testament de Praga, Va ploure tot el dia, Quan érem capitans, Quan érem refugiats, Dona de pres, després Gent del meu exili, Amor clandestí, és molt interessant també Conviure amb la mort. Bé, jo crec que amb aquests 50... I el que sí us puc assegurar és que qui no l'hagi llegida és addictiva, la Teresa Pàmies. O sigui, escriu tan bé i d'una forma tan agradable i té tantes coses a dir, té tantes coses importants a explicar, que és, jo tinc la sensació quan la llegeixo com de dutxar-me anímicament, no? Et neteja molt perquè dius, home, algú que diu el que s'ha de dir i que tenies ganes d'escoltar, no divaga, no és aquella cosa d'aquest jo que s'autoencanta tan contemporani, és una dona amb molt pes literari però que també té moltes coses a dir i no sap, domina molt les eines del periodisme, perquè ella va començar amb el periodisme combatiu. I tu no deixa treva, vull dir, tu necessites, és allò, oh, ja me l'he acabat, no?
Vols més i més
sí,
i
sí,
més.
Sí, sí, de veritat ho dic, no és per vendre-la, però perquè és molt trist vendre algú de la seva qualitat, però us ho dic de veritat que si la llegiu dius, ai, quines ganes tenia de llegir una cosa com aquesta, jo no ho sabia, no?
Doncs anem desgranant alguna de les activitats. Comencem, per exemple, per el text que has adaptat de Testament a Praga.
Estem,
no?
Estem
que
és, en ello.
Esteu en ello.
Sí,
o sigui, Déu-n'hi-do, suposo que és complicat, que serà l'acte doncs, institucional central i que compta amb la participació d'Emma Vilarasau i Jordi Bosch. Com serà doncs, aquesta adaptació i quin serà el missatge o quin és el missatge d'aquesta obra?
Bé, volíem fer una cosa de la Teresa Pàmies. Ahir el Jordi Bosch vam anar a parlar de Testament de Praga a l'Abacus de Barcelona i era una ocasió també, el Jordi és una persona que li encanta la literatura, és filòleg, que poca gent ho sap això, és un actor molt conegut però poca gent sap que també és filòleg i l'Emma també és una enamorada de les lletres i vam dir hem de fer alguna cosa. I vam pensar doncs, això del Testament de Praga perquè és la seva obra més emblemàtica, és un diàleg entre el pare i ella, permet una miqueta aquest joc I ara estem en plena adaptació i intentant, doncs clar, pensa que tot just ell es va presentar l'any Pàmies i també hi ha molt de dir línies d'actuació, projectes que farem, que alguns encara no es poden concretar. Estem buscant el teatre per fer-ho, però encara no el tenim acabat de confirmar. Bé, estem en això, no? Que separem alguna cosa, és evident, no?
Per fer totes aquestes activitats, com deies, compteu amb la col·laboració de la família, no? I amb l'arxiu personal i literari, no? També. Explica'ns com ha estat la cooperació i també explica'ns que part de l'obra està sent objecte de diverses reedicions, no?
Ah, sí, mira, primer, la relació... bé, ells se'n parlen d'ells mateixos com la tribu Pàmies, hi ha els fills, els nets, i la veritat és que són encantadors, no és per dir-ho, però és que són fantàstics. I clar, el meu interlocutor personal més directe és el Sergi Pàmies, i a veure, que parlo aquí tranquil·la, perquè com que ara no m'està escoltant, no? Però
ja estàs a casa teva.
Estic a casa meva i amb tu doncs parlo sense embuts. La veritat és que és una persona molt intel·ligent, molt justa, molt discreta, i que ell practica una cosa que em va dir el primer dia, diu, jo practico la naturalitat, no? Jo vull que això sigui molt natural i no vinculant, vull dir que si tu vols fer una cosa i et vols estrellar, jo et diria, jo em passaria per aquí, però si tu vols passar per allà, passa. És molt respectuós, i la veritat és que és un privilegi sentir-lo. Jo quan a vegades ens reunim per alguna cosa en feina, i d'aquells moments que es posa a parlar o a recordar alguna cosa, jo em quedo amb els ulls oberts i penso...
Em va de lida.
I penso, a veure si... no tornem, no? A veure que li vagi, no? Que em vagi explicant coses, perquè és meravellós. I a més hi ha una cosa molt important, que qualsevol autor que commemores, tu saps que la Teresa Pàmies, fa molt que t'agradi, arribarà el moment que arribaràs al llibre 50 i no hi haurà més Teresa Pàmies. Però com que ell és un gran escriptor, i a més en els contes, doncs va parlant de la mare, a l'art de portar gabardina, és una miqueta com si encara ens queda...
El llegat, no? La continuació.
Clar, és com clar. Si... I amb els seus articles també al diari, de tant... I clar, és com si no s'hagués acabat encara.
Clar, que hi ha espurna, no? Que es manté viva i que a més, Montse, amb totes aquestes activitats, suposo que el que voleu és això, que s'escampi, no? Perquè fareu moltes activitats, per exemple, acadèmiques, també, no? Participació amb les escoles.
Sí, m'he reunit amb ensenyament, amb biblioteques, amb tothom per fer pinya, no? I que és això, la gràcia, que tothom s'ho faci seu, que no vegin com una cosa de les institucions o de la família, sinó que la Teresa Pàmies era una persona que creia molt en la gent, en el sentit digne de les persones, i a qui pertany és a tothom, i per tant es tracta de convocar a tothom. I això que deies al simpò és molt important, perquè es farà el 8 d'octubre, aquest ja tenim la data, a la UAP, i ho fa la Montserrat Bacardí i el Francesc Foguet, i la Montserrat Bacardí és una persona doncs, que a més està treballant amb la biografia de la Teresa Pàmies, que sortirà, i el públic a l'Institució de les Lletres Catalanes. Després també ens vam reunir amb Edició 62, que bé, és el, en certa manera també és el meu grup, perquè columna la Glòria Gas, que ja coneixes, que vas entrevistar, i van posar totes les facilitats perquè ja tenien llibres seus i reeditaran 3 llibres d'ella. I bé, i també es reedita Matins a l'Aran, i encara sortiran més coses, i la reedició de llibres també és molt important, perquè significa acostar els llibres a la gent, que és el...
I a les noves generacions també.
Exacte.
Parla'ns també de l'exposició Tot és en els llibres, Teresa Pàmies. Què voleu dir amb aquest joc de profunditat o de significats?
Doncs
no?
Aquesta és la clau. Una de les missions de la comissària és fer una exposició. I una de les coses que ella sempre deia és tot és en els llibres. Si algú vol saber alguna cosa de mi, tot és en els llibres. Això tot, i clar, i aquesta és el títol, perquè d'alguna manera doncs, fa un repàs biogràfic a partir de tota la seva bibliografia. Estem ara amb el tema de disseny, està quedant molt bonica, I jo crec que són allò del roll-up, saps? Que sí, van viatjant.
Sí, sí, com aquí, com aquest que tenim per aquí, tot just darrere teu.
I se'n fan diferents impressions i bé, van per tot arreu i fa molta il·lusió perquè és una manera doncs, pràctica, econòmica, accessible, d'acostar, d'una manera molt visual.
Molt visible, no? De fer aquesta difusió. Pa,
estic molt contenta amb aquest petit projecte perquè també la portes a les persones.
Clar, i no ens podem oblidar tampoc d'una ruta, no?, literària per Balaguer, per Lleida, on va néixer. Què descobriran els assistents? Suposo que indrets que van inspirar l'obra.
Això ho ha organitzat a l'Ajuntament de Balaguer, perquè evidentment és una filla destacada del seu poble i del seu ciutat, i han organitzat activitats. Nosaltres evidentment les hem recollit perquè Balaguer és important en la seva biografia.
També hi haurà doncs, molts espectacles. Per exemple, un concert amb cançons per recordar-la de la Big Mama Montse.
I got up this morning feeling sad and blue. I lost my baby, now tell me what I'm gonna do. You know I'm lonesome. Way these blues keep dogging me. Yeah, but God's alright. I will be up someday. Now I've got to walk by myself, sleep by myself. On account of what I'm loving, he's loving someone else. You know I'm lonesome. Red is blues keep dogging me. Yeah, but that's alright.
Vinga, Montse, parla'ns de la passió, no?, personal cap a l'obra de Pàmies de la Big Mama Montse. Com ha estat i com es prepararà aquest concert?
Perquè clar, una de les funcions de la comissària és buscar gent que sigui susceptible, que l'interessi, i engrescar-la a fer coses de la Teresa Pàmies. I jo vaig trucar tota decidida a la Big Mama perquè sé que tot el tema de dones, ella fa molts anys que ho estudia i és molt, molt combativa, i li vaig dir: Montse, què? El tema Pàmies, com el portes? Diu: com el porto, el tema Pàmies? Tinc tots els llibres d'ella, la Teresa Pàmies em va fer un article dedicat a mi. I bé, és una super especialista, i imagineu, doncs va ser facilíssim doncs crear aquest espectacle que ha fet la Big Mama. I també una menció molt especial a l'Anna Güell, que fa també un espectacle de teatre que també està en el dossier de premsa i que serà fantàstic, com tot el que fa, que és una de les grans actrius, per no dir l'única, doncs, que mai oblida el llegat de les dones, l'Anna Güell.
També una altra feminista activista maquíssima, molt potent.
Sí.
A mi, per exemple, m'ha sorprès l'amor de Pàmies pels boleros, que també doncs, serà present, no?, aquest estil musical en aquest any.
Sí, perquè la Teresa Pàmies feia un programa de ràdio que es deia Ritme de Bolero, i ella feia un article d'opinió explicant una cosa que estava passant.
Una notícia.
Exacte, i ho il·lustrava amb un bolero, perquè tot es pot dir a Ritme de Bolero. I això sorprenia la gent, perquè una combativa roja tan implicada social i políticament, doncs que li agradés els boleros sorprenia, però és que la Teresa Pàmies agradava molt la música i cantava molt bé, que això és una altra de les coses que la gent no sap. Tenia una veu, es veu, prodigiosa, i cantava bé, ha cantat mano a mano amb els millors tenors i amb qui volguessis, es veu. Sí. És plena de sorpreses, la Teresa Pàmies.
Per això, és un munt de sorpreses, calia reivindicar-la, calia redescobrir-la. A nosaltres ens has convençut, Montse. O sigui,
tu i a Raquel, no té mèrit.
És veritat, no té mèrit, és veritat. Esperem que els nostres oients sí, esperem que la nostra ciutat també es facin algunes coses, no?
Jo sabeu que aquí estic, i qualsevol persona que vulgui fer alguna cosa d'aquí a Sabadell, el que vulgui, doncs aquí té l'excomissari a les seves ordres.
Més accessible.
Impossible.
Impossible.
I tant que sí.
Doncs Montse, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Gràcies, Ràdio Sabadell.
De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida,
en una vida así,
me estaría con.